quart d'hora parlarem amb en Gerard Quintana, que torna avui de les llibreries amb la seva tercera novel·la, que està inspirada en un fet real. Als anys 90 hi havia un actor jove d'origen cubà que es va convertir en un fenomen a Girona, a la butxaca, amb les seves actuacions poètiques, fins que es va descobrir que era un farsant. Ell desconeixia absolutament aquesta història. Inspirat per aquella farsa, per aquell engany, en Gerard ha creat una història de mentides i d'enganys professionals, però també sentimentals, que ha titulat La puresa de l'engany, i que surt precisament avui a la venda. Hola, Gerard, bon dia.
Molt bon dia.
Deixem que saludi en Guillem.
I tant.
Hola, Guillem, bon dia.
Molt bon dia. Tinguem des d'un dels espais que passa la novel·la, Girona.
A Girona, efectivament. Que divendres li presentaràs al Gerard la novel·la, eh?
Sí, senyor. Sí, senyor. Divendres tornem a actuar junts. Fa 3 anys ho havíem fet per última vegada, si no recordo malament, a Sabadell.
Mm. Hola, Jordi Somell. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Aviam, comencem pel Guillem. Guillem, què t'ha semblat La puresa de l'engany?
A veure, de les tres novel·les que ha fet, que ha escrit en Gerard Quintana, que totes tres tenen Girona com a espai on ell sap moure's, per mi aquesta és la que serà i és més entenedora. O sigui, en aquest cas, en Gerard, que ja ha anat agafant ritme i també ja té una edat crepuscular, se mira la història, la vida, des d'un punt de vista més entenedor. O sigui, podríem dir, ha deixat molt la fantasia, tota aquesta imaginació que sempre porta a sobre, i està explicant una història que des de la primera pàgina, des de que puges a l'avió a Madrid per anar cap a Cuba, et t'enganxa i no la deixes. T'enamores i t'acolloneixes de l'Helena, que és una persona incontrolable. Vull dir, és totalment diferent del que ha escrit fins ara, però continua havent-hi l'esperit de Gerard Quintana.
Som ell. Ho millores, això?
No, que va. És impossible de millorar el que diu el Guillem. No, però el que... Voldria fer un matís amb el que diu el Guillem, perquè diu, és la més entenedora, la menys fantasiosa. Jo crec que té moments molt fantasiosos, aquesta novel·la, amb el quadre, amb aquell quadre que compra a Cuba el protagonista de la pel·lícula, que va canviant al llarg de la novel·la. I també...
Amb el protagonista de la pel·lícula, és que es veu
de
una pel·lícula aquí.
Clar,
no, és que es veu una pel·lícula aquí, eh?
Sí, sí, totalment.
Es veu una pel·lícula aquí.
Sí, el Claudi, que és director de cinema,
sí,
és el protagonista de la novel·la, i també ha posat l'accent en que passa bona part a Girona, però jo crec que és una novel·la que a mi m'ha sorprès molt, perquè... Una primera part et penses que va d'una cosa i de sobte a la segona...
Fa un gir...
Dius, què ha passat aquí?
No, home, però per començar, fem la pregunta, no?
Clar.
Fem la pregunta de què va. Aviam, Gerard Quintana.
Va de l'engany, realment. O sigui, a mi m'agrada molt el començament del llibre, a les primeres pàgines, donar totes les claus per qui les vulgui entendre. I aquest llibre té molts subtemes, però sí que l'engany és el que construeix. De fet, miro de començar el llibre enganyant el lector. No sap qui està viatjant. O sigui, pot pensar que qui està viatjant en aquell avió són pare i filla, per exemple. Sí. Ho desvelo més tard. Hi ha molt d'aquesta manera de construir i de confondre sense fer perdre el lector. Vull dir que allò que deia el Guillem, de que segurament és el més fàcil de llegir, és cert. Però va de moltíssimes coses. En el començament del llibre parlo... De fet, comença amb una frase que diu «La raó és dels burros, no vulguis tenir sempre la raó». No? I després el pare, o recorda el pare, que diu «Més val el que es calla que el que es diu». Algú que diu sempre el que pensa pot passar per un xafa guitarres. Una xafa guitarres, en canvi, algú que calla fins i tot pot passar per intel·ligent. No?
Efectivament.
I això marca molta de les coses, el fet que aquesta parella, que en aquesta primera part fa un viatge a Cuba, ell, sense dir-li amb ella, amb la intenció de que sigui l'últim viatge, o sigui, que sigui el final de la relació, i més endavant veiem en el llibre que ella tenia la mateixa intenció, però no s'ho havien dit.
Mm. Quan hi ha un personatge que es diu Antoine,
sí.
Val? Pots explicar? Perquè, esclar, Girona és un personatge conegut, però la resta del país, no. Qui és Antoine? Qui és, estic dient?
Sí, sí, sí. Aquest llibre el tinc fa 30 anys al cap, perquè fa 30 anys aproximadament va arribar aquest personatge, un personatge de Cuba, que es deia Antoine López León, amb un currículum insuperable, fins i tot, jo recordo haver vist una pàgina sencera del País amb fotografia seva, amb una trajectòria, una persona tan jove que era difícil d'imaginar. Jo pensava, aquest noi acabaran donant el Nobel si ja ha fet això a aquesta edat, no? I després, doncs, va venir a Girona, diguéssim, amb la connivència d'unes persones que havien anat a Cuba i l'havien conegut, i de la Universitat de Girona, que va fer costat, i algun parell de festivals per venir a fer les seves, bueno, algunes actuacions, per... I bé, ens va deixar impressionats a tots. En aquell moment hi havia una associació cultural, un local que es deia La Pontenca, que estava gairebé a Sarrià de Ter, al final del Pont Major, i que gestionàvem després de l'expulsió, diguéssim, de la casa ocupada que teníem al Barri Vell per fer accions culturals alternatives, no? I bé, un bon dia, i quan ja havien passat uns mesos i aquell home anava creixent en la seva credibilitat i cada cop s'acostava més gent d'arreu a veure'l, tothom tenia ganes de treballar amb ell, el Sopa de Cabra vam arribar a fer 3 actuacions a la Sala La Planeta amb ell, al final vam ser com la cortineta de separació dels seus, de les seves intervencions, perquè ens va passar per sobre, i de sobte un bon dia va arribar un altre home cubà a Girona i va dir que ell era el verdader, que aquell altre era un farsant. I bé, de fet...
Moment. És que és fascinant.
És fascinant. Sí. Per què explicar-ho? El que va sortir al País...
Sí.
Era el farsant.
Exactament.
Era el farsant.
Sí, sí.
El que feia cortineta de la Sopa de Cabra era el farsant.
Exactament.
Era el farsant. I el que va conèixer el Guillem Terribas era el farsant, Guillem?
Bueno, jo he de dir que aquest personatge va passar per... Però no... en aquells moments jo estava amb altres rotllos i no el vaig veure, però no el vaig arribar a conèixer com el que va arribar a portar en Gerard Quintana. A mi m'ha recordat molt, també, vull dir, cada moment hi ha la seva generació. Fa 50 anys va aparèixer també per Girona un actor xilè que es deia Rocco Petruzzi, i també ens va encantar, enamorar tots plegats, i va desaparèixer. Vull dir que a mi, quan parlava d'aquest l'Antoine, jo pensava més en el Rocco Petruzzi, que jo tenia 17-18 anys, i en canvi, quan va venir aquell l'Antoine, jo estava, ja tenia, ja estava en una altra onda, i que jo sentia parlar dels Sopes, del carrer dels Torrats, de les seves actuacions...
Però perdoneu-me una cosa.
Sí.
Encara belluga, sabem si és viu, o ha desaparegut del mapa?
Deu ser mort.
Va desaparèixer del mapa. És que, a més, a la que va aparèixer aquest home que va dir que era verdader, que va parlar amb el diari... De fet, l'article del Punt Diari que surt en el llibre és cert, és l'única cosa, podríem dir, real, que no m'he inventat, no? Un article que va escriure el Pere Puig, que precisament també era el que gestionava la Sala La Planeta, on van fer les actuacions.
Sí.
I ell, a partir d'aquest poeta autèntic que va venir i li va explicar, doncs, tota la qüestió, va parlar també amb una altra sèrie de poetes, i no només, diguéssim, que s'apropiava de les seves obres, sinó del millor de l'escena i de la nova escena cubana.
Però llavors, perdona, que el bo, diguem-ho, el real, es va assabentar que existia, que hi havia un impostor, i va aparèixer a Girona a buscar la recerca de l'impostor?
La gent de La Planeta, que l'havien portat, se'n van adonar de sobte que l'Anton cada cop tenia menys ganes d'exposar-se i de complir els compromisos que havia fet. Jo crec que, a més, teníem contacte i veia que amb ell li incomodava l'èxit creixent que anava tenint, l'impacte que feia, perquè cada cop s'acostava, recordo, gent de Hoteleret de Sal, de Vitor, que va venir a La Planeta, em deia, ni us he vist a vosaltres, aquest tio és l'hòstia, hem de fer alguna cosa amb ell. Vull dir que tothom tenia ganes de fer alguna cosa amb ell. De fet, el monòleg que va començar a preparar i que ja va ser al final la fallida, que també surt en el llibre, el dirigia l'Anna de la Nau, que era una companyia, un espai de dansa.
De ballet, de dansa.
Sí, de ballet, i que d'alguna forma era com... se'l veia afortunada, serà... O sigui, algú que aconseguirà treballar amb ell, saps què vull dir? El més fort és que quan va arribar l'autèntic i va dir que compliria els compromisos que l'altre no havia fet perquè havia desaparegut, jo l'últim que vaig saber d'ells va ser les sabates que em va deixar a la porta de casa, que jo li havia regalat uns mesos abans perquè no me les posava, les tenia per haver anat a un casament i jo no em poso aquelles sabates. i abans de marxar, de desaparèixer, va tenir la delicadesa de passar per casa i deixar-me les sabates a la porta. Cosa que vaig trobar un acte de tendresa bestial.
De tendresa poètica, sí que deixa, home.
No, amb això que deia el Gerard, de, que li va començar, a l'impostor li va començar a molestar l'exposició que tenia, l'èxit que tenia, hi ha una frase que em vaig apuntar, que la vaig trobar genial, que diu, el protagonista de la novel·la, el Claudi, diu, si l'èxit hagués estat inexistent, la vida hauria seguit el seu curs. És a dir, que segurament hauria continuat l'impostor fent d'impostor i seduint els gironins.
I quedant-se en aquell petit cercle gironí, que tampoc no era, diguéssim, la Girona que és ara, que tot transcendeix molt més, no? De fet, també surt el Salvador Sunyer,
Xumà,
que el comento un moment, que l'any anterior, o sigui, feia molt poc, que estava engegant temporada i havia portat l'Oborrei dels Juglars a Girona. O sigui, tot estava començant a coure. Encara era la pàtina de la ciutat de militars i capellans, encara pesava molt.
A la novel·la és el Claudi el qui descobreix i queda seduït per l'Antoine quan va a Cuba. Quan l'Antoine arriba a Girona, ets tu qui queda seduït per la seva manera de declamar, d'expressar-se, o qui va ser del sopa de cabra que...
Bé, la qüestió és que jo vaig fer un viatge a Cuba el 92, a l'hivern.
Bueno, com a llibre.
I que aprofito tot aquest recorregut que vaig fer de l'Havana, Varadero, Cayo Largo, tot això, aprofito la meva experiència i la vivència, moltes de les coses que vaig veure en aquell moment de tan cru per la illa del període especial després de la caiguda de la Unió Soviètica, no? I després, l'any següent, un altre grup d'amics, entre els quals el baixista de la Sopa de Cabra, el Cuco Lissisic, va a Cuba també, no? I coneixen l'Antoine, ells. Aleshores és quan comença tot, i d'alguna forma el porten, i quan el porten l'acollim en la colla, per dir-ho d'alguna manera. Cada setmana dinem o d'alguna manera perquè se senti en família, anem canviant el lloc on dinem, que això també ens uneix, ens fa pinya, bé, per acollir l'Antoine i que ell d'alguna manera se senti a casa, i anem fent família, per dir-ho d'alguna forma, no? Uh-huh. Aleshores, sí que és cert que jo agafo aquell impacte d'aquell moment, aquesta història que no m'he tret mai del cap, perquè a mi m'hagués agradat acomiadar-me d'ell o fer-li una abraçada. De fet, sento una gran admiració des del moment en què va passar això. Algú que és capaç de sostenir aquesta suplantació en un moment en què la gent es llançava al mar amb quatre fustes per arribar jugant-se la vida per sortir d'aquella illa. I ell no, inventa una història com va poder arribar aquí, no? I no ho he pogut fer mai. I sobretot després veiem que l'autèntic poeta, el que era de veritat, que va complir els compromisos que havia deixat l'altre
penjat... L'Antoine de debò.
No era tan bo.
Sí, era millor la còpia.
Sí, això passa de vegades, no?
Sí, sí,
que
sí, sí,
el poeta llegirà els seus poemes i dius, sí, sí, ostres, aquest home ha escrit els seus poemes perquè no els llegeix tan bé. I sí, potser és un gran escriptor,
però no sap llegir,
però no té aquesta capacitat de comunicar, no? I va passar una miqueta això. Aleshores, a mi tot això em va quedar rondant pel cap i sempre, no m'ho he tret mai del cap. I aleshores vaig dir... No, o sigui, vaig intentar primer explicar la història de l'Antoine, vaig escriure el llibre per primera vegada, vaig dir no, tornaré a començar. Sobretot perquè volia...
Tornaré a començar?
Sí, ho he escrit tres cops, aquest llibre, fins que he arribat a la forma definitiva, no? Fins que la segona vegada em vaig inventar el Claudi, l'Helena, tots els personatges del voltant... I
el Claudi és un director de cinema, no sé si inspirat en fets reals o amb alguna cara que tu coneixies o...
Inspirat en un model d'artista que jo sempre veia. Jo vinc de casa humil, a casa no m'han deixat herència, vull dir, i feliç, m'han donat com sóc i l'educació i tot plegat, però vull dir que uns pares que han viscut fins al final de la seva vida en un pis de lloguer, no? Aleshores, en aquest món, com entres en el món del saltimbanc, t'adones que ets una rara avis, perquè molta gent, o molts artistes, ho són perquè poden ser-ho, perquè poden equivocar-se, perquè són fills de casa bona, i al final dius, aquests personatges que a mi m'inspiraven certa curiositat, no diré que m'he desfogat o que he pres partit, però sí que he pensat, aquest home que és artista, però segurament si hagués de viure del seu art seria impossible, vaig a construir, perquè també hi trobava que hi havia un cert engany en aquesta postura, no? En aquesta manera de presentar-te com un home de la cultura, però al final què queda? I també penso que tot això dialoga molt amb el present, perquè ara estem farts de veure gent en llocs predominants que no sabem què han fet. Homes o dones, o perquè són influencers, o perquè s'han casat amb algú, fins i tot aquesta idea de que el personatge passa per sobre de l'obra, no? Estic part de veure protagonisme amb segons quins noms, només perquè si s'han canviat de nòvio, que si l'ha deixat, que si hi ha hagut una infidelitat, però què ha fet realment? Quin és
el seu paper a la vida?
El paper a la vida. I tot això també m'ha agradat donar-li sentit en el personatge del Claudi. Parlo de personatge i obra, no? Si heu arribat al final, veureu que és un personatge que està a punt de ser cancel·lat, no? En el moment que estem parlant de la cancel·lació.
Ja, diguem res més, perquè si no, el direm.
I jo aquí tinc molt de debat sempre, perquè penso, bé, que cancel·la la persona, però no l'obra. Jo sempre recordo una conferència que va venir a donar l'Agustín García Calvo a Girona, que va començar organitzat per la Universitat de Girona, seminari de literatura, i va començar dient, ell venia a parlar de Shakespeare, va dir, senyores, senyores, a mi Shakespeare m'importa una mierda. I tots vam tremolar, com, oh, com gosa. I diu, jo he venit a hablar de sus sonetos, si los dedicava a un hombre o a una mujer, me da igual, o sigui, si era homosexual o no, si era ell qui ho escrivia o només ho signava, m'és igual. Jo vinc a parlar de l'obra i de la potència de l'obra. És com allò que deia Dylan, no? No importa tant d'on ve, sinó on et porta, no?
Clar, tu, pel que dius del tema de la cancel·lació, a tu quan et diuen que una pel·lícula com allò que el vent s'endugués en alguns llocs s'ha de prohibir per les criatures i tal, i que s'hauria de canviar, això et sembla una barbaritat, evidentment, és clar.
Igual que em sembla una barbaritat que ara algú se li acudís dir que cal treure les obres de Picasso dels museus per com tractava les seves dones, no? Que no dic que sigui un exemple en aquest sentit, però l'obra de Picasso...
És l'obra de Picasso.
És l'obra de Picasso, i no entendríem el segle XX ni l'evolució de l'art, ni el salt, ni moltes coses si ho féssim desaparèixer. Aleshores, bé, sí, hi ha tot un munt de mirades que jo crec que ressonen amb moltes coses d'ara, del present.
Acabem, Gerard. Hi ha un parell de moments d'autoparòdia, diríem, sí. Un amb el sopa de cabra i un altre amb el Francesc Bellmunt. Què et passa amb el sopa de cabra i amb el Francesc Bellmunt, Gerard?
Aquesta, si la primera li van dir novel·la històrica o romàntica, la segona, realisme màgic, jo crec que aquesta li podran dir novel·la psicològica. I he agafat la primera persona, a diferència dels dos llibres anteriors, amb la tercera, un narrador, aquella distància, i sobretot m'he posat a la pell, no d'un heroi, no és una novel·la exemplar, en un temps de novel·les exemplars, que tot és rescatar personatges o familiars i posar-los en valor i fer justícia, i he triat un tio que pot ser incòmode, pot ser escarós fins i tot, per dir-ho d'alguna manera, en alguns moments, no? Aleshores, com em veuria aquest... O sigui, en aquells anys a Girona era obvi que tindria una mirada sobre mi, perquè nosaltres érem força protagonistes en aquella escena, no? En aquell espai, en aquella ciutat, i vaig tenir molt clar que no em suportaria. I és quan diu, escoltar el sopa de cabra és com menjar-se un iogurt caducat,
no? Sí senyor.
Algú que és més gran que nosaltres, que ara tindria pràcticament 80 anys, no? I que ha passat per una experiència cultural i musical i veu uns tios al cap de 15 o 20 anys que estan repetint allò, reproduint allò, que segurament se sent més seu que no d'aquests que em venen a explicar, no?
Per cert, i en canvi, amb el Bellmunt...
Ell és més fan d'un papa que nostre, i faig el joc de triar la cançó La nina ensucrada per acabar d'anar vestint i advertint del personatge, no?
En Bellmunt?
I el Bellmunt, clar...
Clar, que no sabia com
Bellmunt. Rateta.
Mira, veus? Mira, ara ho ha dit el Guillem. Sí,
ell és director de cinema i bueno, doncs també enveja a d'altres que tenen èxit, no? I aquella pel·lícula, que és d'aquells moments, d'aquell temps, doncs li dona per parlar de mi i del Bellmunt, i de carregar contra ell i contra mi.
Vaja, no fa falta dir que segur que li agrada molt el cinema amb el Gerard Quintana, perquè està ple de citacions de pel·lícules, històriques pel·lícules del Carlos Saura, com aquella del Cria Cuervos, avui que han sabut de la mort del Jaime d'Armiñán, o del Blue Velvet, entre d'altres. Per cert, que el llibre parles d'un cinema X que hi havia a l'Avenida de la Luz, que era allò que existia sota terra...
Sota la plaça Catalunya,
sí. Sí, al costat del carrer, per sota el carrer Palai.
Jo vaig veure allà Calígula, del Tinto Brass.
Home,
la vaig veure allà.
Home, una, sí, sí. O sigui, una pel·lícula que després es va poder recuperar amb DVD o amb no sé quantos, que era la versió extesa.
Extesa, sí.
Extesa, sí, sí. Una cosa també amb el Malcolm McDowell,
exactament,
la protagonista. Una pel·lícula molt interessant i que era gairebé pornogràfica, diríem.
Sí, sí, sí. Sí,
gairebé
sí.
Pornogràfica.
Molt, molt.
En fi... Escolta'm, doncs avui a les 7 de la tarda, La puresa de l'engany, a la ONA, a la llibreria ONA de Barcelona, presenta el Gerard Quintana, i el divendres, presentació al Foment de Girona amb el Guillem Terribas. I avui ja surt a la venda aquesta tercera novel·la. Jo li hauré de fer la pregunta, que un dia li vaig fer amb el Rafael Nadal, al costat del Guillem Terribas, quan el Rafael Nadal va venir a presentar un llibre. Però no sé si fer-li avui o fer-li en el pròxim llibre.
Com vulguis. El pròxim llibre potser serà ciència-ficció, directament.
Sí?
No ho sé, m'estic...
Sí, ho dius això en una entrevista, ho deies en una entrevista.
Sí, perquè... Jo tenia la idea de fer els tres primers llibres com a aprenentatge, no? En el primer, construir aquella versemblança a partir del context històric, tot plegat. En el segon, aquest... jugar molt més amb el simbolisme i trencar la frontera entre realitat i ficció i fer segurament donar molta feina al lector, perquè era un llibre que demanava molt del lector, i en aquest era construir la psicologia dels personatges. Per mi era un aprenentatge, no diria que ho sé tot, perquè he de seguir aprenent, no? I jo sóc d'aquests d'aprendre l'ofici fent, no anant a l'acadèmia a aprendre, no?
Correcte, l'ofici s'aprèn a la pràctica,
exacte,
no a la teoria.
Exacte, fent-lo.
Sí, totalment d'acord.
I en el proper tinc ganes d'inventar-me jo les regles, les lleis, la lògica, les localitzacions, tot plegat, segurament per parlar d'ara, perquè sempre parlem del present, però en aquests tres llibres he parlat del present des del passat i m'agradaria parlar del present des del futur.
Això estarà molt bé. Veurem quin serà el pròxim dia del Gerard Quintana. La pregunta que li faré, però que no vull que em respongui, és la que li vaig fer aquell dia al Rafael Nadal, que és que ets més periodista ara que escriptor. La resposta del Rafael Nadal, després de dubtar-ho, va dir no. Jo ara em sento més escriptor. Li volia preguntar al Gerard Quintana què és ara, si més músic o escriptor. Pararem el pròxim llibre. Gràcies, Gerard, que sigui un èxit.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Guillem, que vagi bé. Fins ara. Una abraçada.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies. 3:15. De seguida, Broc i Vela.